Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
Encara recordo quan les germanes Reixac, mestresses de l'Hispània, m'explicaven, mentre l'olla bullia borbolls, que l'escudella et pot fer català. I sí, doncs som terra d'escudella en plural, eh? Tantes com cases, com carrers, com pobles, com comarques, galets, fideus, arròs, pistons o arrous i fideus, la pilota amb all o sense, amb carn de porc, vedella i xai o només amb dues carns. L'escudella és una icona que hauríem de practicar perquè pot ser econòmica, és cuina d'aprofitament, és batch cooking, que ara se'n diu, per mitja setmana, un plat únic, nutritiu i versionable, tant com es vulgui. L'hauríem, de fet, de practicar més sovint, treure-li aquest marc festiu del Nadal, que celebrem, òbviament, i animar-nos a fer-la tot l'any, fins i tot quan fa calor. Cuiners i cuineres de restaurants, de fet, ja s'estan posant les piles, guiozes d'escudella, terrines de carn d'olla, amanida d'escudella, escudella per emportar, de caça, de peix o vegetariana. Per això celebrem que el fil conductor del Fòrum Gastronòmic de Girona, que s'inaugura demà mateix, sigui justament l'escudella. S'hi farà història, es faran tertúlies, es teoritzarà al seu voltant. Ahir, de fet, es va fer una escudellada popular a la ciutat per anar fent bullir l'olla i d'aquí unes hores s'hi celebrarà el concurs de la millor pilota. Si l'escudella no està de moda, hem de contribuir a posar-la de moda.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Gerard Jovany, què tal? Com estem?
Content, perquè jo ho faig, això.
Ja m'ho vas dir un dia, ara ho pensava. Sí, ostres, em va dir que cada setmana, oi?
Pràcticament cada setmana, mentre faci fred, eh? Això que has dit d'intentar fer-la durant tot l'any, el mes d'agost em costa una mica.
Sí, sí, ho he dit per allò, saps, per animar, però realment...
Sí, per portar la cosa al límit.
Sí, sí, no, perquè a pagès abans es feia tot l'any, vull dir, encara que fes calor i tot això.
Jo normalment dilluns o dimarts, escudella i carn d'olla.
Molt bé.
I a casa contents.
Sí, i si s'obre alguna coseta, ho aprofitem després, no?
No sol sobrar massa cosa.
No,
a casa arrasen amb tot.
Arrasem amb tot.
M'hauria de proposar de fer la pilota jo, perquè he de confessar que la compro, però feta.
Sí.
Però el següent pas és fer
el
la pilota.
El següent és fer la pilota. Doncs ja t'ho diré, perquè mira, hi seré en aquest concurs de la millor pilota, o sigui que la millor ja et demanaré la recepta. A veure, qui convidem avui al restaurant caníbal?
Doncs si ha d'anar de vi la cosa avui, que et sembla si convidem la Genesis Robinson, que no cal que et digui, és una de les crítiques de vi més respectades del món.
I tant, una gurú, la princesa, la reina del vi del món, es diu. Doncs mira, he de dir que l'hem convidada, de fet, perquè hem pogut conversar llargament amb ella, amb la Genesis Robinson, en una entrevista que matrem properament aquí al Caníbal. La servirem al nostre menú, però va, parlem de vi.
Sí, perquè aquesta setmana, com bé sabeu, s'ha celebrat la Barcelona Wine Week, així, amb aquest nom en anglès, que és l'enginyós recurs que utilitzen els organitzadors catalans de grans esdeveniments quan volen que una cosa no sembli gaire català, però tampoc gaire espanyola.
Ja t'entenc. Posem-ho en anglès, tothom ens entén.
Barcelona Wine Week, Barcelona Vi Setmana.
Sí, és que la traducció...
Sí, és això. The Spanish Wine Event, l'espanyol vi esdeveniment, és un esdeveniment que va sobre vi espanyol, d'aquí el nom en anglès. Oi que la festa de la ratafia de Santa Coloma Farners no es diu de ratafia party o de ratafia festival, ni cap cosa d'aquestes, doncs ja ho tenim. Ho dic perquè ens situem d'entrada.
L'escudella party de moment tampoc existeix.
Ni escudella party.
No. Bé, independentment del nom, sigui en anglès la Brassembes, aquesta edició de la Barcelona Wine Week ha fet allò que se'n diu un salt qualitatiu pel que fa a la seva projecció internacional, perquè un 20% dels 26.000 visitants que ha rebut la fira han vingut, de fet, de fora de l'estat espanyol.
Ha sigut l'edició més multitudinària, fins al punt que en algun moment es va haver de limitar l'accés perquè els pavellons eren el màxim de la seva capacitat.
Sí, m'ho van explicar, això. Una fira enfocada als professionals,
Exacte. Sí. Entre els quals hi havia Ferran Centelles, el nostre Ferran Centelles, que ha dirigit un dels tastos de la fira. Li hem demanat què li ha semblat aquesta edició del certamen i ens ha parlat del costat més humà d'aquest sector.
Sense dubte, les persones. Sempre parlem de varietats, de terreny, de sol, de clima i de tendències amb enologia, però en aquests moments convulsos que viu el món del vi, l'aspecte humà, l'aspecte personal s'ha imposat. Barcelona ha respirat vi, ha begut vi i ha sigut una Barcelona Wine Week molt bonica, amb grans estrelles també del món del vi. Hem tingut Jancy Robinson, que sens dubte és la gran guru del vi.
Veus? Si ho diu en Ferran...
Sí, sí, no, doncs, si ho diu en Ferran és que és així.
Sempre és interessant escoltar-lo.
Sempre. La Wine Week, evidentment, ha servit perquè s'hi presentin moltes novetats per part de cellers de tot arreu i també s'hi han deixat veure polítics, com el Lluís Planas, el ministre espanyol d'Agricultura, Pesca i Alimentació, que ha defensat que el sector vitivinícola serà un dels més afavorits per l'acord amb Mercosur.
Sí, altres sectors no ho seran tant, eh?
No.
Doncs recordem-ho, o gens. I aquí convidem l'estimada Jancy Robinson.
Per nosaltres que no quedi, la convidem a un Catalan Wine i celebrem amb ella un Cannibal Wine Day.
Of course. I qui més convidem al restaurant Cannibal, va?
Te'n recordes d'en Cisco Molina, el publicista que una vegada va venir a parlar sobre com influeix la publicitat en la nostra manera de menjar?
Tens bona memòria, perquè fa molt d'això, però sí, me'n recordo,
2019.
Me'n recordo. Sí.
Doncs que torni a venir, que això que explicaré l'interessarà. Atenció, Amsterdam ha prohibit la publicitat de carn a la via pública i a la xarxa del transport públic.
Ostres!
Sí, parlem de la publicitat, no de la carn en si, que quedi clar, la mesura tampoc afectarà la publicitat als mitjans de comunicació. Quin és l'objectiu d'aquesta ordenança aprovada per la majoria del Consell Municipal? Doncs no fomentar el consum massiu i excessiu de carn, la producció de la qual té conseqüències pel medi ambient.
Però hi ha moltes altres activitats que perjudiquen tant o més el medi ambient, òbviament.
I tampoc se'n podrà fer publicitat en una decisió que com a mínim és coherent.
Sí.
Per tant, si a partir del mes de maig, que és quan es començarà a aplicar aquesta ordenança, viatgeu a Amsterdam, no hi veureu anuncis de productes carnis, com tampoc de creuers, vols, combustibles, fòssils, cotxes de benzina o altres productes de consum que tinguin un fort impacte ambiental.
Mesura dràstica, allò que se'n diu als Països Baixos. I aquí convidem el publicista Cisco Molina.
Tant parlar de carn, un entrecotet.
Clar, poc fet, el punt del cuiner.
Poc fet.
Sí. I encara tenim un últim convidat.
Doncs jo convidaria precisament tots els regidors de l'Ajuntament d'Amsterdam que han votat a favor de la prohibició dels anuncis de carn.
Sí, però per què?
Pobres. Perquè mentre prohibeixen els anuncis de productes carnis, que vegin la tasca que has estat fent últimament, Paula, com a distingida membre del jurat de l'11è concurs nacional de botifarra d'ou artesana.
Sí.
Com dirien aquí a Barcelona, la Barcelona Artisan Egg Botifar Week.
Botifar, m'agrada. Sí,
perquè
escolta.
Perquè vingui gent de fora.
Ha tornat de ser allò una experiència, bé, molt enriquidora, podríem dir, sobretot per la companyia de dos caníbals més, la Carme Gasull i en Salvador García Arbós, vam tastar-ne moltes de botifarres d'ou, i un agraïment des d'aquí a Josep Dolcet, sobretot, perquè és qui ho organitza tot això, Fundació Oficis de la Carn i la Confraria del Gras i el Magre.
Ja es pot dir, no? Hi ha qui ha guanyat.
Sí, home, i tant.
Ja s'ha comentat, ho recordem.
Sí.
Atenció, perquè aquest any ha sigut, gros.
Molt gros.
Una cansaladeria ha guanyat per primera vegada les dues categories del concurs, la de botifarra d'ou tradicional i la de botifarra d'ou singular.
Sí, la mateixa gent l'ha
fet. Mateixa gent.
Cosa inèdita en els 11 anys que es fa aquest concurs.
Sí, són els botifarra d'or, diguéssim. Sí. És la cansaladeria Molist de Manlleu, Osona. Un aplaudiment per ells.
Un aplaudiment.
És una cansaladeria que porten en Dani i en Toni Molist i, com dèiem, ha guanyat la categoria de botifarra d'ou tradicional, per tant, amb gust i textura i tot el que puguis esperar de la botifarra d'ou. I la categoria singular, la guanyada amb una botifarra d'ou amb ceba i patata.
Sí, la recordo perfectament, molt comentada entre el jurat, perquè era com menjar-te una truita de patata amb botifarra d'ou, però embotida dins de...
Boníssima. Expliquen els germans Molist que aquesta botifarra és un homenatge a la família i a la seva mare, concretament, que per Quaresma menjaven truita de patata i ceba quan no es podia menjar carn. El títol de botifarra d'ou tradicional, s'hi han presentat 33 botifarres, a la singular 28.
Sí, no les tastem totes, que ja sé que em preguntaràs i tot això.
Va per grups.
Unes 15, més o menys, tasta cada persona. Bé, queda dit, i els pobres regidors de l'Ajuntament d'Amsterdam, a què els convidem?
Doncs a botifarra d'ou de Can Molist o de qualsevol de les increïbles carnisseries, cansaladeries i xarcuteries que hi ha a Catalunya, i ja veuràs com es tornaran a enamorar de la carn.
Sí. Doncs fantàstic, ja els tenim a tots, els nostres convidats d'aquest diumenge 8 de febrer al restaurant Cannibal, la Jancy Robinson, aquests senyors de l'Ajuntament d'Amsterdam i el publicista Cisco Molina. I tots plegats que gaudirem d'aquest menú que ja ens canta la Dolors. Dolors, com estem?
Hola.
Bon dia.
Bon dia.
Us canto.
A veure.
Avui tenim una sopeta de llegums i arquealgo, unes creps de dissenyador que servim amb amanida i unes galeres amb salseta de restaurador de Cambrils.
Fantàstic.
I com a plat fort, us podem oferir una truita oberta de bacallà i escriptora, una grellada de carns de pagesos amb diferents salses, o bé un plat de pasta amb mantega i tòfona. Ben aromàtica,
sí,
boníssima.
Sí.
Què us ve més de gust?
Ja per l'exclamació que hem fet, Dolors,
sí,
ho has de saber.
Jo agafaria això,
La pasta.
La pasta.
Amb tòfona, és que
és
temps de tòfona, ara. Clar, això va.
Fantàstic. De seguida la pasta amb tòfona.
Llavors ja ho tenim tot, no?
Sí.
Sortim d'aquí, Albert? No sé.
Sí, jo sortiria cap a les 8, perquè tenim gairebé una hora i mitja de camí per ser allà a quarts de 10, quan serà a les 10, almenys.
Val.
I hem quedat als camps, no? Ens esperarà amb el Teix, que és el seu gos, i anirem a algun dels seus camps a buscar les tòfones.
Hem quedat a aturar a la botiga.
Ja.
Però, de moment, el lloc on anirem a gravar encara no el sabem.
No el sabem?
No, suposo que ens ho diran en algun moment.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Et apunteix?
Molt bé, va. Quiet.
Terra.
Quiet. Molt bé. Ha marcat aquí.
Pere Moixí és tubericultor. Els seus camps estan situats en diferents punts indeterminats del Solsonès. Té 45 anys i el 2002 va plantar les seves primeres 10 alzines inoculades amb tòfona. Ara ja és un dels productors de tòfona amb més renom del país. Una feina que no podria fer sense el seu gos, Teix.
Terra. Terra. Quiet.
El gos marca la tòfona i nosaltres no sabem si la tòfona està a 5 centímetres, a 10, a 15, si fa 20 grams, si en fa 50... Llavors, clar, és desenterrar un tresor cada vegada. Veus, ara el gos ens vol ajudar. Vale? Ja està, ja l'ha tret. Molt bé, terra. Està fora, està fora. Ara ella s'està esperant que el paguem, la recompensa. Li donem pinso de cadell, que és més greixós que el que menja cada dia ell, perquè sap que n'ha trobat una. Quan això s'acaba, li donarem l'ordre que s'aixequi, que m'hagi buscat una altra.
Uh-huh. Portes perquè la gent es faci una idea, un coixí?
Sí.
Que posaràs a sota dels genolls?
Sí, portem un coixí. Ara el gos ve a cobrar.
Que ràpid,
Bueno... Però ara li demanarem que ens marqui exactament on és. Teix, vine. Onde? Onde? Busca. Molt bé. Ara ja sabem que és aquí.
Uh-huh.
Ja veuràs que d'aquí a 5 o 6 tòfones, terra, quiet. Ja estarà molt més tranquil.
Això són alzines. Pere, i com ha de ser el...
Com
ha de ser el terra perquè hi puguin créixer tòfones?
Bueno, hi ha una cosa que és indiscutible, que és que ha de ser calcària.
Uh-huh. Val? Ens havies dit que portaves un coixí, que és
sí,
el
perdona.
Que us poseu.
Clar, al final estem aginollats a la meitat de la jornada laboral. Avui estem a 4 graus i al final els genolls molls, agenollats tot el dia, et claves les pedres, etc. Doncs és, no, diguéssim, que no és gens còmode. Val? I portem el coixí d'això, de protecció pels genolls.
El punyal, li diem punyal?
Sí, el punyal, el sarró. A dins del sarró hi ha pinso i...
Guants?
Guants, sí. Sí, sí. Molt bé. La tòfona està a l'últim lloc on era posat el nas. Val?
Uh-huh.
Hi ha molts gossos que esgarrapen 50 vegades. Llavors, és una cosa innecessària per l'animal, perquè acaba perdent, vull dir, s'acaba cansant abans.
Sí.
I hi ha el risc de fer malbé la tòfona. Nosaltres preferim el contrari. Val? Volem que el gos només amb un cop de peu ja vingui a cobrar.
Uh-huh.
Molt bé, tonto. Bona, va, tornem-hi.
És com increïble, no?, veure que tot això passa amb un pam de terra, no?
Sí, sí.
O sigui,
no.
Què hi ha en aquest pam de terra perquè pugui créixer una tòfona?
Aquí ara mateix tenim... estem sobre conglomerats. És un terreny calcari amb un pH entre 7,5 i 8,5. Uh-huh. Això sí que és innegociable. Val? En aquest cas nostre té dues coses que per nosaltres són molt favorables, que és que hi ha pendent... i que hi ha un terreny, és un terreny suelto,
uh-huh.
Val? Vol dir que està molt ben estructurat. Això fa que quan hi hagi aigua, l'aigua drena molt bé, la tòfona vol aigua i vol aire. Llavors, l'aigua li podem donar, però l'aire és molt difícil de donar. Ni en un terreny pla, clar, tindrem problemes. Per tant, l'elecció de la parcel·la on es planta és molt important.
Aquest sòl, sí, com deies, ben drenat, ben treballat.
Sí, és un factor clau. El que passa que, clar, on trobes això, no? És complicat, eh? No és fàcil. Hi ha persones que són veïnes o un mateix productor té diferents parcel·les, que amb una parcel·la la seva estòfona sap que són boníssimes i a l'altra parcel·la les estòfones no valen res, perquè els hi costa de madurar, perquè no fan olor, per la forma... És molt, 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 molt i molt complex.
Ja. La clau, bueno, ara, òbviament, estem en un camp de conreu de tòfona. Ah, això és rec, gota a gota?
Sí, això és microespersor.
Microespersor. Sí.
Això fa una pluja molt fina. Val? L'únic problema que tenim, que és els dies busca tu. El problema que tenim és el dia que fa vent. Uh-huh. Com que és una gota tan fina, el dia que fa vent no podem regar perquè la majoria d'aigua la perdem.
Clar.
Llavors també intentem no regar de dia per l'evapotranspiració que tenim, que és molt important també. Intentem uh-huh. regar les nits. Uh-huh. Té, vine. Té, vés a buscar una altra, va. Bueno, ja n'ha trobat una. Molt bé. Clar, l'important és que el gos vingui a mi, no que jo hagi d'anar darrere seu a perseguir-lo perquè no l'espatlli o perquè no. I jo m'asseguro que no n'espatlla cap. Al final, la majoria de tòfones espatllars l'espatllo jo amb el punyal.
I en un matí, quanta estona pots estar amb un gos? Bon, una dia, jornada...
Un dia com avui, que la temperatura és de 4 graus, sí, et cansaràs tu abans que el gos.
Ja.
Passa que normalment treballem un parell d'hores, uh-huh. ens anem al cotxe a fer una mossegada una mica d'aigua i canvies el gos i anem fent així. Vull dir, fem això perquè ho volem, saps? No ens obliguen. Però, clar, la gent té no, el tema bucòlic de veure aquí el gos com treballa 10 minuts.
Sí, sí.
No. Quan és una obligació que has de venir 8 hores cada dia aginollat a 4 graus, busca, n'ha trobat un altre allà amb el penit. Molt bé.
Com dius tu, abans ens cansarem nosaltres, sí, sí, que no pas ell, eh? Ja ho veig.
Final,
ja ho
tu,
veig que sí.
Tu acabes destrossat d'agulletes als quàdriceps, als isquiotibials, a tot arreu.
Et seguiré com el primer.
Terra. Quiet.
Encara que tu i jo sabem que sempre és el mateix.
Bé, Pere, que això és una plantació de tòfones, perquè sí, hem d'entendre que pràcticament totes les tòfones que es recolecten a Catalunya venen de plantacions. Per regla general, en termes generals, sí, ha desaparegut la tòfona silvestre a Catalunya. Per què?
Bueno, per diversos motius. Un és perquè hi ha hagut un abandonament del món rural. Ara la gent normalment al món rural hi va a dormir, però no hi treballa. Moltes cases hi ha turisme rural. Aquella masia abans la gent hi vivien i treballaven. L'entorn era viu. L'altre factor, tenim una manca d'inòcul al terreny. La tòfona feia olor perquè un animal la desenterrés, se la mengés i l'anés a cagar a 10 metres, a 20 o a 100. Què fem nosaltres? Fa anys que ens mengem la tòfona passa al nostre estómac, d'aquí se'n va al vàter, al riu i al mar. Per tant, tota la canalla, vale, totes les ovelles joves, totes les cries, les hem tirat en un ambient salí, que és el mar, i les tòfones s'han mort. Molt bé, vale, molt bé.
Et seguiré com qui no vol res, encara que tu i jo sabem que sempre que ens perdem.
Està orgullós d'ell mateix, però sobretot pel reconeixement cap a tu, no? O sigui, com aquesta, sí, cosa, sí, de que sàpigues, sí, que... Sí.
Abans hi havia una gestió forestal del vol i del sol, era tot. Petits ramats, hi havia cabres, hi havia ovelles, hi havia vaques, hi havia gent que feia carboneres, hi havia gent que recollia branques, ara tot ha canviat, i això fa que aquell ambient que era obert i viu ara està tancat i mort. A Catalunya es gestionen els boscos, sí, però a nivell puntual. L'únic gestor que tindrem a Catalunya els boscos serà el foc. El foc acabarà gestionant els nostres boscos perquè no tenim una altra manera d'actuar al Mediterrani. Com que no som capaços de fer-ho nosaltres, ho acabarà fent el foc.
Sempre i quan no hi plantem coses, vull dir que, per exemple, aquests camps, alzines on hi ha tòfona, sí, són tallafocs, en certa manera.
Sí, però exemple, la gent que ens ve a donar permisos a nosaltres per fer mm-hmm. plantacions noves, de la pròpia administració, val? Ens diu que estan farts del dogma de la vegetació mosaic. Això és gent que treballa al Departament d'Agricultura. Ens diuen que estan farts del dogma de mosaicar el paisatge. Mm. Estem generant espais oberts a dins de masses boscoses.
També aquesta, a vegades, és una cosa també que tu sempre incideixes, no?, amb aquesta romantització de la feina al camp, i encara diria més de la tòfona, no?, perquè sembla que és una cosa que, bueno, que creix allà, que es fa sola, sí, però clar, és una feina de tots els dies de l'any, perquè això demana, o sigui, feina sempre.
Clar, clar. ara estem collint la recompensa de la feina que hem fet a l'estiu. Recollim els fruits d'aquest any passat a nivell immediat, però recollim els de 25 anys, de fa 20, de quan es va fer. No?
Com sí, va ser que vas decidir un bon dia dedicar-te a això?
Bueno, nosaltres hem buscat bolets tota la vida. Val? De fet, jo quan sortia d'escola, la meva àvia em portava a berenar al bosc cada dia. I sempre tornàvem amb alguna cosa. Tornàvem amb pinyes per encendre el foc, amb branques, amb bolets a l'època dels bolets, amb aglans per donar-los als porcs que teníem a casa. I aquí suposo que s'impregna, no?, aquest tema recol·lector. I arriba un bon dia que se t'encén la llum de la tòfona i has begut oli, perquè ja...
Enganxa, eh? No? Això sí, que sí, sempre no. Es diu que és un món, potser perquè és
tu
soterrat.
Pots estar amb persones que són oposadament mentalment a tu a molts nivells, a nivell futbolístic, polític, ideològic, de tot. T'aportarà gent de qualsevol part del món, hemisferi sud, hemisferi nord, a tu a fer una enganxa i quan veus algú que està igual que tu, no? Vull dir, és que és una cosa que... Quan t'ha passat ja has begut oli, perquè és que no hi ha marxa enrere. És viure sempre fora de la zona de confort. Tu no saps... Cada cop que t'aginolles no saps si aquesta tòfona farà 10 grams, en farà 20. Estàs l'estiu regant, no saps que regues, perquè no veus res del que hi ha sota. És un tema de fe molt gran. I com que la Cristiana la vam perdre fa molts anys ja, doncs l'única que tenim
la
és aquesta.
La fe que tenim és la de la tòfona, sí, sí. L'única que ens
tota
queda.
Tota la que tenim la posem al Barça i a les tòfones.
Ai.
Ara teix.
Aquella cosa que es diu, no?, que les tòfones són filles dels trons, no?,
sí, sí.
Perquè tot depèn de les tempestes que hi ha hagut a la primavera, a l'estiu.
Això aquest any s'ha pogut demostrar perfectament.
Sí.
Nosaltres ja podem regar i podem fer tot el que ens pensem que sabem, que al final on hi ha hagut més tòfones d'Espanya és on van caure les tres tempestes que tocaven al moment just.
Uh-huh.
Vull dir que... I regat tothom per igual, no?
Clar. La teva tòfona, Pere, on anirà? No? Perquè tenim aquest gran dilema de que som grans productors de tòfona, podríem dir-ho així?
No sé què dir-te, eh? No és que sigui pessimista, però...
Ja.
Volem ser grans productors de tòfona, però bueno, jo crec que la dinàmica que portàvem des de fa 20 anys endarrere, la que portem ara, és molt diferent. Hi ha molta gent que no s'ho creien, ara, bueno, potser, si hi ha algú que no s'ho creu, ja té un problema greu. Això és una realitat, i si el món menja tòfones a l'any 2026, és gràcies a la gent que té plantacions. Si no, de l'altra manera, la gent no en menjaria. Llavors, les tòfones on aniran? Hi ha tòfones que s'aniran al veí del costat de casa,
uh-huh.
I hi ha tòfones que s'aniran a l'altra banda de l'oceà. Quan arribem a casa seleccionen per qualitats i unes tindran un preu i un destí i les altres tindran un altre preu i un altre destí.
I també aniran, entenc, que els nostres veïns francesos,
sí,
italians...
Sí, sí, a França, Itàlia, Alemanya, Anglaterra, Bèlgica, allà on sigui.
Ja, França pot vendre una tòfona dient que és seva però resulta que és teva? M'invento
sí,
i dir
sí,
que
sí.
És tòfona francesa?
Sí, sí, és, pot ser totalment possible, sí.
Ja.
A veure, al final la tòfona és nostra, ara ja ho sap tothom en el món. La gent que compra i ven tòfona sap tothom que la tòfona és espanyola. Però què passa? Que la resta del món prefereixen mil vegades més comprar un producte gastronòmic francès o italià que espanyol. Els francesos per respecte al producte i els italians per màrqueting han acaparat tota la gastronomia mundial. I al final el respecte el tenen ells, quan el producte vol tenir nosaltres, no? Veus la tòfona que ha arribat a trobar, perquè es vegi que... Té capacitat de trobar
perla.
Una llentia, saps?
Una perla, una llentia.
Qualsevol producte que hi ha en un supermercat, sigui fresc o envasat, el mateix tamany de lletra i just a sota del que posa que és, hauria de posar l'origen.
Uh-huh.
Posa llenties, origen, amb el mateix tamany de lletra i just a sota de llenties. Cargols, olives. Tu, llavors, fes el que vulguis. Compra el que vulguis i gasta't el que vulguis. Però és una informació que a dia d'avui l'hauríem de tenir,
uh-huh.
No? La tòfona, aquesta tòfona és d'aquí, no és d'aquí, perquè la tòfona que trobem als lineals dels supermercats és tota d'Àsia. Llavors, la gent compra tòfona pensant que no, i el 90% del que trobem als lineals dels supermercats no és tòfona d'aquí, perquè posa trufa negra. Bueno, sí, perquè és de color negre, no estan enganyant.
Uh-huh.
Doncs tu poses tòfona negra i a sota, amb el mateix tamany de lletra, just a sota que posi origen Xina. Si vols comprar, la compres.
Uh-huh.
Però no estàs fent res pel teu territori, ni pel teu país, ni per la teva pagesia. Teix, vine. El país està perdent ramaders i pagesos cada setmana i això és una cosa irreversible i molt greu. Un pagès que es perd no és un pagès nou que torna.
Del remei, del vent i del secret de tots los arbres que bufen silenç.
A Escolta, Pere, doncs m'agradaria anar sota terra, sí. Que és, diguéssim, la botiga. Això és important, ara que dèiem on comprem i d'on venen les coses, doncs bé, vosaltres heu fet, diguéssim, aquest pas, no?
Sí, sí, cap problema.
Som-hi, doncs.
Guarden l'espera del desig incert de l'engranatge que es desperta.
Amb el tubericultor Pere Moixí arribem a Torà, al Solsonès, a Sotaterra, la botiga on ell i la seva parella, Laia Aldomà, venen i distribueixen tòfones. Allà també ens espera el cuiner usonenc David Sangles.
El nostre petit gra de sorra, que la gent pugui comprar tòfona, la pugui tocar, la pugui ensumar, que al final, si un producte per consumir, l'has de conèixer, l'has de tocar i t'has d'atrevir. Que és un dels grans problemes que tenim al país, no? Que la gent vol comprar tòfona i...
No sap on fer-ho, eh?
És molt complicat, eh? Perquè és un producte que es desconeix, que es fa malbé de pressa, però tenim el país ple de peixateries, no? I no sembla que sigui un problema que es faci malbé ràpid el peix. En canvi, aquí sí que és un problema.
Can Moixí, diguéssim, a casa de la família Mas d'en Grau, a l'esquena, i aquí una petita... És de nova construcció, eh?
No, això era el paller.
Ah, això era el paller?
Sí, sí, sí.
El paller aixecat.
Era el paller de casa, sí, i el vam recuperar i el vam convertir en un obrador.
I sota terra, que ja ens diu que sí, la cosa va de tòfones. Entrem, perquè em sembla que la Laia i el David ens esperen a dins. Bon dia.
Hola, què tal?
Hola, Laia, bon David, què tal? Bon dia, com esteu?
Molt bé.
Home, molt bé, molt bé, molt ben envoltat. Nosaltres fem la feina i ells estan aquí amb la feina feta,
ja tenen tot a punt.
Com esteu, David i Laia?
Molt bé, aquí bé. Us estàvem esperant amb aquesta flaire.
Amb aquesta flaire, eh? Sí, quan sí. Entres, oi, aquí, a la botiga de sota terra, ja
has begut oli.
O sigui, ja has begut oli, sí, sí, sí. Com la descriuríem, l'olor de la tòfona? És com molt difícil, no?
És complicat. És un aroma que el cervell no el té integrat, perquè és tan diferent i s'ha anat estat tan poca que és difícil associar-ho a alguna cosa. Mm-hmm. Però existeixen associacions, eh?
Sí?
Amb molts productes, tant és amb cuirs, petrolis, cols, no? Cols. Segur que n'hi ha més, David?
Sí, pots recordar a vegades els naps, no? O aquests torrats, no? Mm-hmm. I per mi aquesta olor és fantàstica. No? A vegades quan n'has anat a buscar i entres al cotxe i al cap d'un dia encara fa aquesta olor, ostres, és...
Una,
És fantàstic.
Realment, després, si voleu, podeu provar, aneu olorant les diferents tòfones i notareu que hi ha diferents aromes. No sempre fa la mateixa olor.
La idea de que això és un producte fresc, vull dir que no podem comprar una tòfona, no? I no sé, guardar-la a casa 15 dies o pensar, ai, mira, d'aquí un mes me la menjaré. No, no.
No. No, 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 no. S'ha de pensar sempre que té una vida útil d'uns 5-7 dies mm-hmm. des de que l'adquireixes a algun lloc que hi tinguis certa confiança, perquè, clar, això des de que es cull fins que es consumeix, pel mig poden passar moltes coses. Per tant, tu quan adquireixes una tòfona, 5-7 dies.
La tòfona ha d'estar neta sí. I després ha de tenir un tall en algun lloc per veure de dins... si està glaçada, si no està glaçada, si està madura, si no està madura, si hi ha forats de larves, de mosca sobretot, o d'escarabat a novembre i desembre.
Una cosa que s'ha de tenir clara amb la tòfona és que hem de tancar els ulls a l'hora de venir-la a comprar, perquè ens hem de guiar per l'aroma que desprèn, no per la forma, no? Uh-huh. I una altra cosa també important és mirar al seu interior aquests dos colors que té. Té un color negre i un color, un beix blanc.
Uh-huh.
És un betejat. Aleshores, és important que això es pugui distingir, aquest betejat, perquè voldrà dir que la tòfona està madura, perquè la part negra és la part fèrtil i és la que desprèn l'aroma, i la part blanca és la part infèrtil, per tant, aquesta no desprèn aroma, però hi ha de ser, també. Ja. Val? Molt important adquirir una tòfona sempre amb aquest dibuix.
Mm-hmm. Sí, el petit tallet m'ha quedat clar que és importantíssim, i si jo veiés aquí molt blanc, mal...
Blanc no, però aquí, per exemple, pots veure que està borrós el dibuix.
Sí, és veritat.
És perquè aquesta tòfona s'ha glaçat una miqueta. Hem tret la part que estava glaçada, més glaçada, ja. Però a nivell d'aroma... Els oients no ho sentiran, però tu sí.
Molt diferent a l'altre.
Sí, sí.
Uau.
No tindrà aquest dibuix, per tant, aquesta tòfona no la podràs laminar amb un plat com aquesta, que et quedarà molt maco el dibuix, això s'ha de ratllar, no es podrà laminar, mm-hmm. i el seu preu també és gairebé la meitat.
Crec que és important que comprem la quantitat de tòfona que ens menjarem, no? Perquè molta gent, suposo que aquí a la botiga us passa, molta gent ve, compra una tòfona i diu, com la puc guardar? Te l'has de menjar.
No, menja-la.
No? Crec que ningú compra gambes de Palamós pensant en si se les pot menjar d'aquí 10 dies o d'aquí 15 dies. Té molt clar que se les ha de menjar avui o demà. No? Mm-hmm. Es pot congelar? Bueno, es pot congelar. tot el que posi al congelador es congelarà, però pel camí hi perdem doncs, tota la textura i bona part de l'aroma. No?
Mm-hmm. En tot cas, anem a imaginar que jo em compro una tòfona i sí que és veritat que els 10 grams, per cert que no ho hem dit, els famosos 10 grams de tòfona per gaudir d'un plat de tòfona, és així, eh? Per
és
persona?
Així. És així, per persona i àpat.
Per persona i àpat.
Mm, ho pots repartir en dos plats, si vols, primer i segon, però els 10 grams els has de fer.
Doncs em compro 20 grams i me'n sobren 10, o sigui, si me'ls menjo demà o demà passat, embolicada, tapada...
En paper de cuina, sí. I ben tapada amb un tàper, si l'has de guardar dos dies, li canvies el paper cada dia i pots arribar a aquests 5-7 dies.
Clar, hem dit aquests famosos, o aquests 10 grams, no? Però és curiós perquè sempre amb la tòfona, o almenys els mitjans de comunicació, ho hem explotat força això, que sempre parlem del preu al quilo, no? I després hi ha la pregunta de qui compra un quilo de tòfona. Doncs pràcticament ningú, no? Però això potser ha fet una mica de mal en el sentit que ha fet que ens allunyem d'aquest producte, no?
No, està clar. A veure, ara mateix... Posem pel cas que això ho podríem estar venent a 400-500 euros al quilo al consumidor, estem parlant que això et costa 4 o 5 euros. I surts a fer qualsevol cosa, un combinat a la nit, una llauna d'escopinyes, moltíssimes coses que et costaran molt més que això. Això és un producte que ja heu vist tot el que hi ha darrere i al final aquests 4 euros o 5 euros són baratíssims quan veus tot el que hi ha darrere.
S'hauria potser de dir el preu per gram. No?
O el safrà, no? Ningú parla del preu al quilo del safrà, ja, perquè tenim molt clar que no comprarem un quilo de safrà.
El pernil salat bo, per exemple, a tot arreu et posa 100 grams.
100 grams, sí.
Perquè
sí,
és el
sí.
que tu compraràs, 100 grams, 10 euros, tu 100 grams, 6 euros, 100 grams, 12 euros. I dius, doncs, la gent sap que oita, amb 12 euros fotrà un sopar de pebrots avui, no? Mm-hmm. I aquí hauríem de fer el mateix.
Mm-hmm. La meitat que demanar una pizza a domicili, no? O...
Això, és que de carn no en té res. El problema és que ho hem vengut sempre malament i la premsa, en general, ha volgut això, ha volgut el morbo dels milers d'euros per quilo, no? Uh-huh. I això no ens ha ajudat gens.
Aquesta setmana, per exemple, amb 6 euros et fas un festival de tòfona a casa teva.
Aquesta setmana? Aquesta setmana. He d'aprofitar aquesta setmana? Potser l'any que ve no, o com va això?
No, el preu de la tòfona varia setmanalment.
Això us anava a dir, de qui depèn el preu de la tòfona? Qui el decideix? Tu, Pere,
no?
En
principi hi ha dos mercats francesos que són Carpentras i Richerans, a la Provença francesa, que era més o menys la referència que s'agafa sempre, no? Però això sí, s'ha de quedar clar que els preus d'aquests mercats són preus al productor. Parlem de tòfona en terra sense seleccionar. Llavors, el que tenim ara aquí davant són tòfones que ja s'han seleccionat, per tant, sempre, com a mínim, valdran el doble del que se li paga a un productor. Però no perquè la persona que les neteja i les tria guanya el doble. És perquè per darrere hi ha tota una sèrie de producte que aquí no es pot veure, que se'n va a la indústria perquè no es pot vendre directament al consumidor. Sempre hi ha gent que ven més barat que nosaltres perquè no som professionals, som aficionats i hem de competir amb gent que no es dediquen a això professionalment.
Ja.
No paguen impostos, no declaren res, llavors aquesta gent, evidentment, van als restaurants a vendre més econòmic perquè ningú els anirà a buscar a casa seva.
Sigui com sigui, teníem aquesta idea d'intentar eliminar aquesta associació de tòfona amb una cosa elitista, amb una cosa de luxe, de grans restaurants i una mica apropar-la a les cases. Jo no sé què diríeu sobre si a Catalunya tenim cultura de la tòfona o no en tenim.
Molt poqueta.
Poqueta.
Sí, 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 comparat amb altres països, aquí la gent no té una tòfona a taula d'una manera normal, una setmana qualsevol, no? Cada vegada va millorant, però sí que veiem que es reserva doncs, per grans festes, no? Nadal, Reis, bueno, també és relativament normal, però si tu penses el que t'he dit abans, no? Que amb 6 euros, 5-6 euros aquesta setmana et fas un festival de tòfona, dius, hosti, per què no puc consumir-la cada setmana? O si no, un cop
quan
al mes.
Època,
quan
no?
És època, tenim aquests mesos, que són mitjans de desembre fins a mitjans de març, que és quan ja la comencem a tenir madura, perquè nosaltres sempre mirem, abans de posar a la venda, que estigui madura. O sigui, quan tu vens a adquirir una tòfona, ha de ser una tòfona que faci olor i que tu la gaudeixis a casa teva. Això ho tenim claríssim.
A diferència potser de França, que trobem mercats a tota la Provença francesa perquè el client hi pugui accedir, o a París, no? Al mig de París, a Plaça Madeleine, tenim botigues que la tenen pels parisencs i pels turistes, no? Que per per ensenyar-li aquí no. Aquí sempre l'hem amagat, l'hem anat, no? com si fos una droga, no? Sí. El tofonaire era el més semblant a un traficant.
Sí, sí.
No?
Sí, sí. Ho has dit tu, no he dit jo.
No. Però, és falta que diguem que la volem vendre grams.
Habitualment ha set... No, però vull dir que sí, que habitualment ha set així. I en la restauració, doncs, potser l'hem associada amb aquests grans restaurants de les classes dominants, no? De senyors que fumen puros i beuen riojas, i no hem set capaços d'introduir-la i d'explicar-la al dia a dia de les cases. Cosa que jo crec que està canviant gràcies, no? a la feina de molts, no? des de la Protocat, des del que intentem fer des de Truforum i des dels restauradors, fins i tot el trufiturisme, no? aquest turisme sostenible que tots volem, no? que respecta el territori. Doncs jo crec que la tòfona en aquest pot ser clau en un desenvolupament del medi rural.
Ara ens quedaria la part més bonica de tot plegat, no? que és olorar-la i menjar-la. Us sembla que passem a la part més gastronòmica perquè està molt associada al gaudi, la tòfona.
S'ha de menjar, està bé collir-la i vendre-la, però està
bé. El més divertit és menjar-la, sempre. Allà.
On ho hem de fer, això?
I té un punt afrodisíac, que la gent ho va de provar. Que...
Ah, vaja, pensava que era un mite.
És la bomba.
Pensava que era un mite, això, que era mentida, o sigui que està provat que sí. Ah, on ho hem de fer, això?
Anem a la cuina.
Anem a la cuina? Doncs som-hi.
Vinga.
Anem a la cuina.
Benvinguts.
I veig que al Pere gairebé li ha faltat temps per posar-se a fer coses. Ja estàs aquí amb la tòfona, eh? Què fas, què fas?
Res, hem fet un biquini, fàcil.
Ah.
Mozzarella, tòfona, mantega i el forn. 10 minuts o 200 graus. I el partim per la meitat, que quedarà... mig biquini i...
Si el fas al forn, eh?
Sí, el fem al forn, perquè així quedi cruixent i no quedi xafat. Uh-huh. És la subtilesa de fer un festival amb un biquini. Hem posat mozzarella d'aquesta que ve amb aigua, l'hem aixugat ben aixugada amb paper de cuina, perquè no se'ns mulli el pa, i una miqueta de tòfona per sobre o per sota, mantega, i que quedi daurat a dins el forn.
Quina passada. I a més, veig que tens aquí un estri per fer les làmines de tòfona, que déu-n'hi-do, jo no ho havia vist mai, això,
sí,
tan gran, eh?
Tenim una mandolina gran.
Molt maca. I maca. Molt
sí,
maca.
està bé.
D'on ve això?
No ho sabem. Jo crec que... Bueno, sí que ho sabem.
És tofonaire, eh? Bueno. Déu, no ho sabem res.
Està en francès, jo crec que...
Bueno, alguna cosa
que ha sortit de França.
Ja.
O si més no li han posat l'origen en França, encara que no ho tingui, com amb la tòfona.
Sí. Ara que veia aquest formatge aquí, David, tu tens la teoria, no? A veure si ens ho expliques, això, que a la tòfona li escauen bé, li estan bé tots aquells productes blancs. A veure.
Sí, això és un bon tip per tenir a casa un cop l'hem comprat, i és això, que la tòfona lliga molt bé amb tots els productes blancs, com la pasta, l'arròs, el formatge... No? De vegades no ens cal grans cuinats per gaudir de la tòfona, sinó que simplement amb uns espaguetis bullits i saltejats amb una mica de mantega és suficient, o fer un arròs cremós acabat amb un formatge, també.
Ous
ferrats amb tòfona, sí. No, és el súmum de la facilitat i del gaudi, no? I encara que siguem a casa de tofonaires i quan ho explico no els hi agrada gaire, si hem conservat aquesta tòfona dintre d'un tàper amb el paper i hem posat ous, aquests ous ens agafaran tot l'aroma de la tòfona. I podem acabar aquest dinar amb aquests 10 grams de tòfona que hem repartit entre el primer i el segon, fent unes postres trufades, no? Un flam o una crema catalana amb aquests ous.
David, hem dit coses que li queden molt bé a la tòfona o que lliguen molt bé, però suposo que també en deuen haver d'altres que no casen tan bé amb la tòfona. Alguna cosa que diguéssim, ostres, això amb tòfona millor no m'esclaro?
Home, sobretot el tema d'àcids, no? Tot el tema amb un escabeig, per exemple, no n'hi posaríem, o llocs on hi tinguem molt suc de llimona o molta llima, l'àcid no li va molt bé. Els picants tampoc, no? El picant ens estimula la llengua, ens la fa ballar, doncs la tòfona tampoc no ens hi lligaria. I l'all, no? Aquests guisats on portin molt d'all i sobretot cru, no? L'all ja té molt protagonisme, ens entraria en confrontació amb la tòfona.
Entenc que l'escalfor, no? Ara l'oloràvem i dèiem, ostres, està una mica freda. És a dir, un punt d'escalfor li va bé la tòfona negra.
Sempre, sempre, perquè ella infusiona amb l'escalfor, per dir-ho d'alguna manera, val? Aleshores, sempre l'hem de posar amb el plat calent, mai a foc directe. Això és important, perquè si passa dels 60 graus, l'aroma es volatilitza i llavors ja no té gust ni olor a res. Mm-hmm. A no ser que tu facis alguna elaboració culinària on la tens molt amagada dins d'un pollastre o dins del... Mm. Bueno, llavors, si està molt amagada, sí que la pots arribar a protegir i donar-li més temperatura. Però, si no, fora de foc, el plat es ratlla i amb aquella escalforeta ja està, ja es cou.
Mm-hmm. Ens canvia molt, no? La tòfona, quan la posem amb un farcit o fins i tot elaborem o mengem una botifarra que porta tòfona, en quan la ratllem a sobre, no? Notarem perfil aromàtic diferent del mateix producte.
Mm. El tema greixos, David, no? L'altre dia em van dir, el millor amb la tòfona és la mantega. Clar, o l'oli.
Els greixos el que fan és que ens impregnen tot el sabor, no? Ens fa de vehicle, de transmissor d'aquest sabor. I tots aquests productes, com dèiem, formatges i mantegues, ens va fantàstic, no? Abans que també parlàvem de la conservació, de si podem congelar la tòfona. Mireu, si t'han sobrat aquests gramets, fem una mica de mantega salada, o si tenim mantega sense sal i posem un puntcim de sal, i posem al voltant d'un 10% de tòfona ratllada o la tòfona que tingueu. Un dia a la nevera i la podem congelar i durant tot l'any allargar aquesta temporada. Fem una cremeta de coliflor, doncs un dau d'aquesta mantega. Per uns espaguetis, doncs una mica d'aquesta mantega. I és una bona manera de conservar-la durant l'any.
Laia i Pere, vosaltres aquí a casa, com la gaudiu més, la tòfona? No sé, hi ha algun plat estrella de la família que digueu, ostres, nosaltres no, la tòfona la fem així.
Nosaltres la fem de tota manera, la tòfona, sí. Però l'ou és una cosa espectacular per nosaltres, perquè és el que deia abans el David, no? És una senzillesa màxima, o sigui, més fàcil és impossible, però quan li fiques la tòfona per sobre és increïble. Sempre un puntet de sal, sisplau, per la tòfona, perquè així com que puja tot l'aroma i és molt més bona.
Quan parlem d'oli i tòfona, és important deixar molt clar que estem parlant de tòfona i oli, no el que a vegades la indústria o trobem al mercat com a oli de tòfona, que moltes vegades no és pràcticament ni oli, ni un bon oli, ni porta gota de tòfona.
Sí, aquesta és com una gran desgràcia, perquè, clar, molta gent associa aquest gust d'aquest oli amb tòfona amb el de la indústria química, no? És el que venen, que no és res més que un aroma sintètic, no? Aleshores, no té res a veure un oli amb tòfona fresca, de veritat, amb aquest altre oli. Què passa? Nosaltres sempre recomanem a l'hora de fer aquest oli doncs de ratllar-la un parell d'hores abans amb l'oli que et consumiràs en aquell àpat i aquest parell d'hores t'infusiona aquesta tòfona i llavors ja la pots posar a la torrada. Això depèn de la pressa que tinguis. També ho pots fer directament també, però quan més estona estigui aquesta tòfona a l'oli, més aroma agafarà i és més festa tindràs, no?
Clar, la indústria m'ha fet un flac favor a vegades, no? Aromatitzant amb tòfona moltes coses, no? Els aromistes, déu-n'hi-do la feina que deuen haver tingut, però...
Ha guanyat el relat. Al final, la gran indústria, no?, el que ha fet és utilitzar el nom de la tòfona per vendre el mateix producte que estàvem venent un 30, un 40, un 50% més car. A vegades molta gent em diu, és que a mi la tòfona no m'agrada.
O la tòfona espatlla un plat perquè s'emporta tot l'aroma o el protagonisme, no?
Sí, no, perquè una vegada quan em diuen això, la tòfona no m'agrada, dic, on te l'has provat, la tòfona? Dic, home, vaig comprar unes patates que portaven tòfona. Dic, clar, sí.
A mi tampoc
m'agrada això, no? Vull dir...
Anem a veure el Pere un moment, que el sento ratllar. Què fas?
Una mica de mantega.
Ah, veus?
Sí, el David ha portat unes anxoves i agafarem unes torradetes i posarem la mantega a sobre. Mantega, desfer-la a punt de neu, que és el que costa, perquè el fàcil és desfer-la, però llavors la tòfona precipita tot a baix. Mm-hmm. I en canvi, per incorporar-la homogèniament, és com si fessis all i oli. Bueno, tu has de currar. Ja. D'aquí se'n pot anar directe a la torrada i posaríem una miqueta de sal, però en aquest cas no li posarem per això, perquè hi posarem una anxova. Mm-hmm. Per tant, és un altre aperitiu del que diu. Amb els retalls hem fet una mantega.
Ara pensàvem als embotits. David, tu que ets, que has escrit aquest llibre que es titula Embotits, editat per Rosa dels Vents, i que a vegades també s'hi han prestat a combinar-hi la tòfona. Alguna cosa ens has portat, em sembla.
Sí, avui us he portat dos embotits trufats. El primer és una botifarra del Perol de Cala Cova, que és la guanyadora del millor producte trufat 2025 del Trufòrum Vic, i una somaia de Colombila, perquè és dels pocs que fa embotit curat. Ara, si voleu, la...
I tastem-la, no, Laia? La tastem? Sí.
I tant.
No direm que no.
A més, aquest greixet de la botifarra, va molt bé per la tòfona perquè vehicula molt bé aquest aroma.
Mireu, ara m'ho diràs, però la meva teoria és que la tòfona, quan la coem i la posem amb tipus farcits per farcir un pollastre o amb embotits cuits, fa que tot el producte sigui molt més rodó i tinguis moltes ganes
de seguir menjant,
no?
Molt bona, sí.
I d'on és aquesta fantàstica botifarra d'ou?
De Ca la Cova, de Vimbodí.
Mm-hmm. Boníssima. Molt bona.
I anem a tastar aquesta somaia, no? Que és un embotit a mig fer, podríem dir, la somaia. Mm-hmm. La gràcia de la somaia és que és un embotit que es menja molt tendre i que està fermentant i conserva part de la dolçor de la carn.
I aquí tenim potser els trossos de tòfona bastant més grans, tallats, no?
Sí, això cada productor... Sí, n'hi ha de tòfona. És important que n'hi hagi, per fer un bon embotit trufat.
Perquè la tòfona és una cosa que n'hi has de posar perquè també es noti l'aroma. Que a vegades
no ens hi posem per
no,
un parell
exacte,
de grams.
I ens fa com una mica de por el tema de ratllar-lo. Sempre hem de pensar als 10 grams.
Tots dos tenen gust de tòfona, però tots dos són molt diferents entre si.
Dos productes molt bons.
És que jo crec que el sector tofonaire, evidentment, ha de seguir explicant-se a les cases i hem d'entrar la tòfona fresca a les cases, però jo crec que és clau que vagin de la mà d'artesans agroalimentaris del país, no? Mm-hmm. Entre tots hem de guanyar aquest relat de la gran indústria.
Bueno, això estic molt de vida. Hi ha una xarxa brutal de xarcuteries i de carnissers a casa nostra. Ho hauríem d'aprofitar i no s'està explotant gens. Val? La gent tira per productes que diuen portar tòfona i no en porten, i pel preu, simplement.
O per desconeixença.
I al final els retalls de tòfona, o sigui, tenen un preu supercompetitiu. Però encara fa por. La tòfona encara fa por.
Encara fa por. I ho tenim això, Pere, o encara li falta una miqueta
no,
més?
No, ja veus que el biquini està daurat per sobre de la mantega que hi hem posat. Ara el partim per la meitat. Com hi ha tòfona envoltant la mozzarella.
Tros. Boníssim. Bueno, boníssim sense haver-ho tastat, però és que ja l'aspecte...
Jo crec que també és l'hora, vols dir que no?
Sí, sí. Tot ajuda.
Això s'ha de menjar calent,
Això s'ha de menjar.
Sí que... Un, dos, tres.
Els tastem? Sí?
Vinga, va.
Amb en Pere li he vist fer moltes coses, però cuinar-me encara no m'havia cuinat mai,
Es vols.
Què tal?
Boníssim.
Que noteu?
No? No, tòfona.
No. Bé, notem tòfona, efectivament el greix és com conductor.
Em dic que no podia passar de 70 graus, per això la fiquem entre la mozzarella, perquè no pugi tant de temperatura dins el forn que està a 200, mm-hmm. I queda aquí dins amagada entre el pa i la mozzarella.
Això és un good fast food,
Ja, i tant.
Perquè són 10 minuts, al final.
Exacte. Boníssim. De veritat, Pere Moixí, tubericultor al Solsonès, moltíssimes gràcies per haver-nos fet aquest recorregut des de les entranyes, diguéssim, collint aquesta tòfona fins aquí, fins aquest biquini. Pere Moixí, una de les veus, jo m'atreviria a dir, de referència pel que fa la tòfona a Catalunya, un dels màxims experts, així que, de fet, també t'ho agraïm, perquè gent com tu, diguéssim, que teniu aquesta passió i aquest poder d'explicar-vos, també sou importants. Gràcies a vosaltres. Anem fent aquesta cultura de la tòfona. Ens tornarem a trobar, o sigui, als camps potser, i Laia Aldomà, també amb el Pere, copropietària de Sota Terra, per anar fent també divulgació a través d'aquesta botiga, i David Sangles, moltes gràcies per haver vingut i haver-te sumat a la festa de la tòfona avui, cuiner i divulgador gastronòmic, i de veritat animem a la gent, oi? A que compri aquests 10 grams de tòfona per ser feliç.
Sí, queden 2 mesos, s'ha d'aprofitar.
Exacte. Una abraçada, moltes gràcies a tots.
Gràcies a vosaltres. Deix, vine. On de? Busca.
Un restaurant caníbal a Berlín. Obre els diumenges d'una a dues del migdia a Catalunya Ràdio. Amb Paula Molés. La resta de dies, tancat per descans del personal.
No!
Sopa prehistòrica, amb Sandra Lozano.
I arriba el moment del restaurant Caníbal de menjar una miqueta de sopa prehistòrica, dit d'una altra manera d'entendre per què mengem com mengem i d'on ve tot això, però és que anem molt enrere, eh? I tot això ho fem amb Sandra Lozano. Què tal? Benvinguda.
Hola, què tal?
Un gust veure't sempre. I la teva parella ja està aquí, eh? Òscar Guayabero, dissenyador de capçalera d'aquest restaurant. Com estem?
Molt bé, aquí estem.
Què faríem sense els dissenyadors? Què faríem sense vosaltres? Avui tot està relacionat, eh? Ja ho veureu, perquè això no ho teníem previst, però tot acaba casant. Bé, la Sandra Lozano, us recordem qui és. Ella va treballar com a historiadora al Bolli Foundation, és doctora en arqueologia, ha estat docent d'història en diverses universitats i actualment treballa com a gestora de projectes d'arqueologia a la Universitat Pompeu Fabra i també cocreadora, per si la voleu escoltar a banda d'aquí, del podcast Gastro Movides i també monologuista, que deu ser, no?, en una altra vida, Sandra, doncs ens hi podríem dedicar sempre, no?, a fer monòlegs d'humor.
Sí.
Bé, si us recordeu, pels nostres clients fidels, hem passat pel Paleolític amb la Sandra, eh? Vam descobrir com vam començar a fer servir el foc d'aquells estris per tallar, eh? Del còdul, del bifàs, també del Paleolític amb foc, sense foc, i ara comencem a avançar cap al Neolític. Podríem dir Neolític sense ceràmica, però clar, ens hem de situar primer una mica amb la línia del temps, allò que sempre fem. On estem? On estem al Neolític, Sandra?
Exacte. El Neolític comença aproximadament fa uns 12.000 anys al Pròxim Orient. I des d'allà es va expandir progressivament cap a Europa. I és veritat que hi ha altres focus neolítics independents al món, però el que ens afecta a nosaltres, el que arriba aquí a la península Ibèrica, té l'origen a zones com l'actual Iraq, Turquia i el Llevant Mediterrani. I és el període en què s'introdueixen, com sabeu, canvis fonamentals, el sedentarisme, l'agricultura, la ramaderia, i tot això passa en un context climàtic que es diu l'Holocè, que és quan el clima esdevé més temperat. I és veritat que tradicionalment ens han explicat que el Neolític és com un trencament radical, no? Com si de cop l'ésser humà deixa de ser nòmada i comença a cultivar, a criar animals i inventa la ceràmica, no? Però en els darrers anys la recerca ha matisat molt aquesta visió.
És a dir, aquesta idea de que el canvi no va ser d'un dia per un altre, que ja ho vam descobrir, allò que ens deies del camp Marot dels germans Marx, que tots estaven per allà, no? Aquí també, no?
Sí, és que la història és una mica així. Mica camarot, sempre, no? Tota l'estona. És veritat que la frontera entre el Paleolític i el Neolític és molt més difusa del que creiem. No és un canvi sobtat ni lineal. Sabem, per exemple, que ja hem parlat aquí que al final del Paleolític ja hi ha grups caçadors-recolectors que elaboren farina i pa amb cereals silvestres, que és un tret del Neolític. No? I al contrari, al Neolític trobem comunitats que continuen sent nòmades durant una part de l'any. El que sí que és cert és que al llarg del Neolític el mode de vida camperol acabarà imposant-se com el model dominant.
O sigui que entrarem a parlar potser dels primers pagesos?
Sí.
Ara ho sabrem. És a dir, la idea aquesta de que vam començar, és a dir, al Neolític ja érem pagesos, però encara això que has dit, no teníem ceràmica, perquè això en parlarem el proper dia, que va ser important.
Exactament, parlem del Neolític preceràmic, que dura uns 3.000 anys, i és un període fascinant perquè ja veiem a l'inici de l'agricultura, de la ramaderia, i ja tenim poblats estables, però és veritat que encara sense olles ni plats de fang.
Ja, i quina és la primera novetat, diguéssim, en el món de la cuina, no? Si entrem a la cuina, d'aquest període?
Sí, sens dubte, la domesticació de plantes i animals que ens donarà nous productes a la cuina. Aquest és un procés llarg, apassionant, fruit en part de l'ús intensiu d'espècies silvestres. I què és el que passa? El que passa és que es produeix una selecció artificial. Les comunitats humanes controlen quines plantes i quins animals es reprodueixen. I això provoca, al llarg del temps, canvis genètics. Canvis genètics, per exemple, llavors més grosses, plantes que no perden el gra, animals més dòcils.
Clar.
I, en realitat, estem davant dels primers aliments artificials de la història humana, que acabaran dominant gairebé tota la dieta. I els aliments, els productes realment salvatges, naturals, quedaran cada cop més arraconats.
Mm. O sigui, la dieta d'aquells homes del Neolític ja té moltes coses en comú, segurament amb la d'avui. Mm-hmm. No sé quines plantes, no?, o quins animals es domestiquen primer, no? Mm-hmm. Quins serien?
Comencen sempre amb gramínies, com el blat, l'ordi, el sègol, i també amb lleguminoses com les llenties o els pèsols.
No, o sigui, ja hi ha llegums, eh?
Sí, sí, aquí. Ja hi ha llegums. Mm-hmm. Busquen plantes productives, fàcils de collir, que ja tenien trets que facilitaven la domesticació, no?, i que eren fàcils de controlar. Mm-hmm. I pel que fa als animals, seleccionen espècies gregàries, acostumades a viure en grup i a seguir un líder, i que no siguin excessivament agressives, mm-hmm, com ara les ovelles, les cabres, vaques i porcs. Ah. Serà la cabanya neolítica.
La cabanya
neolítica. Explica'ns això de domesticar una planta. Com es fa això? És a dir, el que fa és empaltar una planta molt altra, o com ho fan?
No, es fa un ús intensiu de la varietat silvestre.
Val.
I és veritat que és un procés que no coneixem bé, que tenim hipòtesi, però normalment s'explica això, que hi ha una selecció artificial de llavors i que de mica en mica, al llarg de 100 anys o més, comença a sortir aquesta nova varietat només per aquesta selecció visual de plantes silvestres. Mm-hmm. Sí.
Gairebé d'intuïció?
D'intuïció,
potser,
o... sí. Sí,
sí, sí. Mm-hmm. D'anar veient que la cosa potser funciona. O... La qüestió, entenc, ara que aquests dies també estem reflexionant molt últimament sobre si desapareixeran les cuines, deixarem de cuinar, tot això. Mm-hmm. Entenc que tota aquesta domesticació, tant de plantes com d'animals, ara dèiem, deu transformar molt l'espai on vivia, sí, aquesta gent.
L'espai, el paisatge, exactament, mm-hmm, i tant. Ara ja trobem poblats estables, amb cases construïdes, amb materials duradors, com el maó o l'adob, que ens han arribat clarament al registre arqueològic i per això ho coneixem. I el més interessant, aquestes cases ja tenen espais diferenciats. Hi ha cuines i hi ha rebostos. Hi ha rebostos.
El primer rebost de la història està al Neolític, eh?
Mm-hmm, sí, sí.
L'han d'emmagatzemar, suposo, no?
Exactament, sí, per conservar aliments.
Mm-hmm. I sense ceràmica? Entenc que encara no la tenim. Quines eines feien servir aquesta gent?
Aquí entren en joc les eines de pedra. El Neolític preceràmic és l'edat d'or dels morters i els molins de mà. Aquesta cuina d'aquest primer Neolític és una cuina dominada per les tècniques de moldre i majar. Mm-hmm. I aquestes activitats tenien espais propis dins o a tocar de les cases, el que en podríem dir l'espai de preelaboració, no?, si parléssim d'una cuina professional.
Sí.
Moldre gra, de fet, per fer farina, esdevé una tasca central en la vida quotidiana a camperola.
Mm-hmm. Un paseo hacia ningún lugar, damos un rodeo y entramos en un bar. Parecía tranquilo.
De moment, bars no, eh? Encara?
No, encara no.
De moment, encara no. Tenim clar que tenim aquesta farina, que la molem, que és una tasca central en la vida quotidiana, i ara entra la vinculació amb el que després ens explicarà l'Òscar Guayabero, que és que què cuinàvem exactament amb tota aquesta farina? Bueno, ja gairebé sabem la resposta, no? Però...
Sí, el gran protagonista, com sabeu, és el pa. Mm-hmm. Els primers pans són àcims, sense llevat, semblants a un pa de pita.
Mm-hmm.
I el pa és una autèntica revolució, perquè és digestiu, és fàcil de transportar i es conserva força temps. Però no tot era pa, també hem d'imaginar un univers de farinetes, sopes i guisats a base de cereals i llegums.
Mm-hmm. No? Parlem del paleolític en foc, amb aquella sopa prehistòrica, mm-hmm, aquell forat a terra, no? Tot sí. Allò deu continuar, no?
Sí, sí.
És a dir, fent aquestes farinetes, aquestes sopes, aquests guisats, i per servir el menjar, és a dir... El portem a taula, no?, d'aquesta cuina, com ho feien?
Durant el Neolític preceràmic apareixen unes safates de pedra enormes, molt pesades. Sí, algunes de fins a un metre de diàmetre. I com que no es podien moure, es quedaven fixes a un lloc i permetien que diverses persones mengessin alhora.
Mm-hmm. Mira, això ho veiem, encara ara. Amb
van començar
cultures.
Per la taula, diguéssim.
Sí. Exacte. Sí, sí. O sigui, el menjar ja no és només aliment, sinó aquesta experiència, no?, social, aquesta experiència compartida, no?
Sí, exacte.
I hem dit que no hi havia bars, però gairebé, perquè, escolta, jo he sentit a dir que la cervesa podria ser fins i tot més antiga que el pa, o sigui, hi havia cervesa per aquí o no?
Sí, és una hipòtesi molt suggeridora i cada cop té més suport. Això és veritat. És veritat que és més fàcil fer cervesa que fer pa, no? Perquè el cereal amb l'aigua pot fermentar d'una manera espontània, no? I tenim algunes proves. Per exemple, al jaciment Göbekli Tepe, en Turquia, s'hi han trobat grans piques de pedra amb capacitat per fermentar fins a 160 litres de cereal. Ja. I a l'interior s'han identificat oxalats, que és una mica la prova, el residu típic de la cervesa, de les begudes fermentades de cereal. Doncs ja es feia cervesa abans que les poblacions fossin sedentàries, perquè a Göbekli Tepe són encara caçadors-recolectors. És aquesta frontera entre el Paleolític i el Neolític.
O sigui que abans de viure en pobles fixes, allò d'establir-se en un lloc, doncs ja bevien cervesa.
Sí, doncs sembla que sí. I aquí entra el context social. Göbekli Tepe no és un jaciment qualsevol. És un lloc monumental, amb enormes estructures de pedra, construït com un espai de trobada, i tot indica que grans grups humans s'hi reunien puntualment per celebrar rituals, banquets, grans festes comunitàries, no? I la cervesa devia jugar un paper clau pel gust, pel valor energètic i, evidentment, pels efectes lúdics de l'alcohol.
Mm-hmm. Sí, pa, cervesa i alguna festa també, no?
Exacte, això és neolític.
Això és una de les novetats del neolític, sí?
Sí, sí, sí. Esta és una de les grans novetats. Ja sabem, ganya força al neolític aquesta costum dels grans festins comunitaris, i ja sabem que el menjar i la beguda serveixen per cohesionar grups humans, crear aliances i reforçar identitats. Menjar junts es converteix en un acte clarament social i lúdic al neolític.
Mm-hmm. Interessant.
Com sempre, fascinant.
Sospirem, fascinant, sí, sí. El rebost, la cuina, no? Tenir aquest espai, moldre el gra junts i fer-ho junts i després servir-ho, no? Amb aquestes grans plates que gairebé, com deia l'Òscar, semblaven més taules que no per res, no? Vull dir que ja ho teníem fet. Déu-n'hi-do, ens quedava, perquè, escolta, vam començar temporada dient fèiem paleolític sense foc, amb foc, neolític sense ceràmica i neolític amb ceràmica.
Sí, estem
més ens queda un capítol.
Estem arribant, sí, sí.
Ens està més fent curt, això, eh? Vull dir, així ens queda el neolític amb ceràmica, Déu-n'hi-do. Mm-hmm. Fantàstic, Sandra Lozano, arqueòloga i historiadora, per descobrir-nos, doncs, això, com menjàvem nosaltres fa uns quants anys enrere. Sí, sí. Ara entrem en el món del disseny, que avui hi haurà pa, eh? Ja ho hem anunciat una miqueta. Un pa d'aquests del neolític, eh? Un pa sense llevat, és a dir, un pa pla. I abans, si us sembla, descobrim a qui ha vist aquesta setmana el nostre estimat Salvador García Arbós a la sala d'un restaurant.
Vaig veure una taula on contemplaven el vi, més que no pas el bevien. M'enamora la gent que parla de vins, de viticultura, d'enologia, de clima, de sacatapos, de copes, de botes, de regions, de sols, de conservació, de persones i de personatges. Ens sedueix aquella gent que equipara el vi amb l'art. Recordo taules que observen i repassen el vi seguint una estricta litúrgia contemplativa. L'ampolla, l'etiqueta i la contraetiqueta, el tap, el color, la llum. Després l'enflairen i el faran arribar a la boca sense cap neguit, amb un control absolut del desig. El vi és un món fascinant, distorsionat pels puritans entestats a destacar-ne l'alcohol. Un dels meus grans mestres va ser el sommelier celleré i divulgador Agustí Encesa. Em deia que engatar-se és el fracàs d'un bon bevedor. La gràcia és saber beure vins i gaudir de tots els esperits i les ànimes que el fan viure. La varietat, el clima, la finca, la regió, el sol, el viticultor, el vinyater, l'anyada, els anys, la copa, la companyia amb qui te'l veus i el relat. Cada cop conec més gent que no tasta cegues, perquè prioritza la història de cada vi i el vinyater, més enllà de les etiquetes i dels cromos. Cercant preus raonables, amb la consciència que els vins han de tenir preus justos per als vinyaters i per als cellerers.
Igualment diferents. Amb Òscar Guayabero.
I a la taula del caníbal, Òscar Guayabero, dissenyador, el nostre dissenyador de capçalera, i Sandra Lozano, la nostra arqueòloga de capçalera, que ben pensat, home, no tots els restaurants poden dir que tenen una arqueòloga i un dissenyador a la plantilla, vull dir que la cosa no pot anar malament, eh? Escolteu, igualment diferents, que és aquesta meravella on intentem entendre a través del disseny o dels estris que són particulars en determinats llocs del món, com a vegades es reprodueixen, no? Trobem solucions per problemes que ens fan iguals. Avui viatgem a França. Mirem, aprofitem una miqueta l'efemèride perquè aquesta setmana que entrarem se celebra els 100 anys del naixement del senyor Paul Bocuse, que podríem dir que és un dels grans cuiners, com diu el nostre estimat Philippe Regol, va ser el primer cuiner mediàtic de la història, eh? És a dir, a partir d'ell els cuiners van començar a sortir de la cuina i a ser personalitats, eh? Però bé, això ens ajuda o ens serveix de peu per viatjar a França amb un estri molt local, de la Bretanya, en aquest cas de la Bretanya francesa, que és el lloc on es fan les creps, les fantàstiques creps, que ens encanten les creps. Com es diu això? Billing? Perquè no ho coneixia,
sí,
Òscar.
Billing és la paraula en bretó,
sí,
que de fet vol dir la peça que cuina el pa, diguéssim. Eh?
Uh-huh.
I com has dit, és l'origen del qual ara en dient la crepera, mm, i el crep, a la Bretanya se li diu galet.
Sí, val? Més fosqueta, també?
Sí.
Per la farina.
Però al principi sí, és universal, eh? És una massa prima, una superfície molt calenta i un gest ràpid per expandir aquesta massa i que es faci ràpidament.
Mm-hmm.
A Bretanya és farina de fejol, que també en diem blat serraí. A l'Índia és farina de llenties o de cigró per fer els pàpadans, per exemple, i a altres llocs també hi ha altres cereals o llegums, per fer una mica la mateixa idea, no?
Mm-hmm. És a dir, és fent pa però sense forn, en sí, definitiva, no?
Sí, sí, és un pa que es fa sobre d'una planxa, no dins del forn, i és la solució de societats on el forn necessitava molta llenya i no en tenien tanta a la seva disposició.
Mm-hmm.
Fer de la necessitat virtut, que deien abans, no?
Uh-huh. Sí, el paisatge, no? És a dir, el lloc on estem, tenim llenya, no tenim llenya, podem fer foc, no podem fer foc, doncs això ens condiciona una miqueta el menú, no? El
sempre,
que mengem.
Sempre. I a l'inrevés també, eh? Els menús fan paisatges, eh?
Uh-huh.
Però bueno, això ja en parlarem potser un altre dia. El cas és que a partir del segle XV el fejol arriba a Europa, probablement des d'Àsia, i a la Bretanya troba un territori ideal. Sols pobres, clima força humit i fred, el blat no hi funciona gaire bé, però el fejol sí.
Uh-huh.
I també condiciona els estris. Amb la farina de fejol es fan aquestes coques tan fines i per coure-les cal una superfície molt ampla, uh-huh, i uniforme. I d'aquí neix el billing, billig, que
bilic,
és una...
hem de dir.
Bilic, bilic.
Uh-huh.
Bueno, no sé com es pronuncia,
sí,
exactament.
No sé.
Bueno, bretó,
acaba
però
amb G, no? Si ho escrivim, bilic. Acaba amb G.
Una placa plana de ferro sobre el foc directament.
Ah, el que és sorprenent, no?, que una mica és el que dèiem en començar, aquest igualment diferents, és que això passa tant al nord d'Europa com al sud de l'Àsia. I mira que hi ha quilòmetres de distància, entre uns,
sí,
i altres.
Sí, perquè el que manava no era la recepta, sinó l'ecologia. Uh-huh. L'ecologia entesa com la relació que aplega les condicions climàtiques del territori, materials, etcètera, no? Això és el que és, en realitat, l'ecologia. A Bretanya tens el fejol perquè el blat no creix, a l'Índia tens llegums perquè el clima ho permet i cada paisatge produeix el seu pa pla.
Mm-hmm. És a dir, galet i papadam, en aquest cas, si ens centrem en Índia i Bretanya, són cosines llunyanes, no?, d'alguna manera.
Sí, cosines tecnològiques, diria, no? Totes dues neixen d'una economia de subsistència i d'una cuina ràpida, directa i sense gaire combustible. La galet substitueix el papadam acompanya el curri, però també aporta textura, cruixent, contrast. A Bretanya, entre els segles XVI i XVII, la galet esdevé un pa quotidià dels pagesos bretons. No era un plat festiu, era un plat de cada dia, diguéssim, no? Mm-hmm. Una base d'alimentació.
Sí, un plat de pobres, que a vegades ho diem.
Sí.
Pocs recursos.
Sí, una crep de supervivència, diríem, eh?
Sí.
Això és comú amb molts plats que ara considerem típics, no? Eren d'origen humil. Quan es tenia alguna cosa per posar a sobre, doncs hi posava. I si no, podia fer d'acompanyament d'altres plats. I el billing era un estri col·lectiu,
mm-hmm,
que estava a la casa i fins i tot es compartia entre diferents cases, es feien hi havia l'hora, diguéssim, de fer les galets i se l'anaven passant.
Mm-hmm. O sigui, el Billing, ara que estàvem al Neolític, no? O sigui, també és al voltant d'aquest, en aquest cas, d'aquest estri, no? Doncs construïm aquesta comunitat i ara la Sandra que ens deia el Neolític l'hem de situar al Pròxim Orient, actual Iraq, Turquia, són països també amb una cultura llarguíssima i encara ara practicada de pans àcims, és a dir, de pans sense llevant, no? I cuits d'aquestes maneres.
Sí, sí, tant.
Anem a la pràctica, va, a veure com es feien aquestes galets. Run away, chat away, run away, chat away, run away. Run away, chat away, run away, chat away. Això, si hem viatjat a França, no? Sempre hi ha aquestes paradetes on es fan les creps, que hi ha aquest estri, oi, de fusta, que per ell sembla molt fàcil, que jo un dia me'l van regalar i ja l'he llançat a les escombraries, escolta, millor agafar pel mànec la paella i fer-ho rodar. Sabeu què es vull dir? Perquè, no sé, quan s'enganxa tot és una cosa una mica rara. Però bé, aquest estri teòricament ha d'ajudar, a fer una bona crep, no?
Sí, sí.
Una bona galet. No
la,
ho sé.
La idea és barrejar la farina de fajol, en aquest cas, amb aigua i amb una mica de sal. S'hi aboca la massa al bílic i s'escampa amb el rosell, que és aquesta eina que dius tu, en forma de T,
sí,
i que permet repartir-la ràpidament.
Si tens pràctica, sí.
Sí.
Si ets francès.
És un gest transmès de generació en generació.
Veus,
per tant, és normal
és
que no en sàpigues.
És que no ho sé fer per
això. De fet, les galets era una feina molt sovint femenina, lligada al món domèstic i a l'economia de subsistència, com dèiem abans. No?
Mm-hmm. Sí, hem dit menjar de pobres, però com passem de ser menjar de pobres a allò que en podríem dir un símbol cultural? Perquè ho és, de fet.
I tant. Al segle XIX, quan Bretanya comença a construir la seva identitat lligada al folklore, que és una de les poques coses que permet l'estat francès, que és tremendament centrista, centralista, com sabem, i poc tolerant amb la diversitat dels seus territoris, això del folklore sí que ho permeten. Llavors, les galets deixen de ser només un pa i passen a ser un plat identitari.
Uh-huh.
I al segle XX, amb el turisme i la creperia urbana, el bílic entra en els restaurants. I d'aquí les famoses creperies bretons que podem trobar, que en realitat en origen eren galateries, perquè feien galets.
De galets. Mm-hmm.
Però suposo que aquí tenim un tema d'idioma, no? Si llegeixes un lloc galateria, pensaries que venen galetes dolces, no?
No, i que és un model de negoci que s'ha extès per tot arreu, eh? Vull dir, tenim creperies, a més, bretones, amb aquest, no? Amb aquest plus que aporta autenticitat.
I ara venim de celebrar a França, el 2 de febrer, es celebra la festa de la Chandelier.
Sí, és veritat.
Que és la festa dels creps.
Uh-huh.
Jo diria que diuen festa dels creps a la resta de França,
sí,
també,
uh-huh,
en lloc de dir galets.
Uh-huh. Sí, el dia de la Candelera, sí, que també això és el dia mundial de les creps, i si ho havíem llegit, ara dèiem creps, havíem citat també els papadams indis, però deu haver més parents d'aquestes famílies arreu del món.
Sí, de fet, la fórmula sempre és la mateixa, eh? I a Etiopia hi ha l'ingera, a la Índia el roti, la tortilla, a Centroamèrica, mm-hmm, o Mèxic i altres llocs, el labaix caucàsic, tots són respostes locals a la mateixa pregunta. Com faig pa amb el que tinc, no? Amb mm-hmm, poc combustible i una massa lleugera.
Mm-hmm. I els estris, hem après aquest nom, bílic. Hi ha altres noms, diguéssim, per tots aquests estris, per fer aquests pans, plans?
Exacte. L'estri, com sempre, és clau, eh? Sense bílic no hi ha galet, sense taua no hi ha papadam, sense el comal no hi ha tortilla.
Uh-huh.
Alguns són de ferro, altres són de ceràmica, però la idea sempre és la mateixa, poca farina i poca llenya. Els estris creen els pans.
Mm-hmm. Gairebé creem nosaltres també una xarxa mundial de planxes, no? Pel món, no? Si féssim un mapa.
Sí, una geografia, diguéssim, del pa fi, no? Un mapa fet de cercles calents. I totes aquestes cultures no necessàriament es van copiar entre elles. Arriben a solucions semblants perquè troben problemes semblants.
Allò que hem dit.
Poca farina, poc foc i necessitat de menjar cada dia i aportar carbohidrats.
Mm-hmm. Sí, bé, el món ha explicat, no? Amb aquestes masses primes que, de fet, ens connecten amb el Neolític.
Exacte.
Ai, fantàstic també, Òscar Guayabero. M'han vingut moltes ganes de menjar unes creps ara mateix. No sé quines són les vostres preferides, ja que estem.
La clàssica.
Quina és la clàssica? A veure, perquè per mi la clàssica és una, que és la que sempre faig.
És del jamón, pernil dolç.
Ah, tu vas al món salat, eh?
Sí. Ah, sí, món salat. Ah, pernil dolç i emmental.
Val.
Sí.
Guai, a veure.
Jo també n'hi tiraria pel salat.
Ah, sí? Vaja.
Sí, n'hi tiraria pel salat. Hi ha una que li posen un ou a dins.
Ah,
sí. Oh, sensacional. Sí.
Però la dolça de Nutella.
Ah, la dolça de Nutella. Veus, és que jo, per mi, la clàssica sempre ha sigut sucre, glaç i llimona, que meravella, i a casa meva no acaben d'estar d'acord amb mi, perquè també són de l'equip Nutella, però bé, proveu tu, si algú pot, sucre, glaç i llimona, boníssima.
El bo que tenen els creps bretons, fet de blanc sarraí, és que són molt més digeribles que els de blat normal, no?
Exacte. I els nostres amics de la Garrotxa estaran encantats de la vida, perquè d'allà ve el fajol, igual blat sarraí català, i sempre reclamen que posem en valor aquest cereal, perquè és fantàstic, de veritat. Sí, sí. Fantàstic, com sempre. Òscar Guayabero, Sandra Lozano, arqueòloga i dissenyador, i, per cert, us agrada la galera? Sou de galera?
El gustet que dona l'arròs és sensacional.
Sí, sí. Mm-hmm. Jo sempre l'he trobat una mica prehistòrica, la galera. O sigui, ja me l'imagino vivint aquí fa molts anys, no sé si és per la seva forma, no sé si ho sabem, això. Però bé, nosaltres aquesta setmana ens volem sumar a les jornades, a la festa grossa de la galera, que aquests dies se celebra a Can Cambrils, i en aquest cas el Sergi Palacín, ara l'escoltarem, del restaurant Hiu a Cambrils, ens explica un plat, perquè aquest és un restaurant asiàtic i aquí hi ha una mica també de mixtura, eh? Aquest fricandó que ens sorprendrà, on hi ha peix i també galera.
Com cada any estem esperant les jornades de la galera, que aquí a Cambrils és un event molt important pel nostre poble, que porta molta gent a provar els menús que fem tots els restaurants. I nosaltres, en el cas de Hiu, doncs un dels plats destacats que fem amb galera és la fricandó de galta de tonyina i galera. Utilitzem la galera com a base del plat, sobretot doncs, per donar gust, per donar fondo a aquest plat amb el sofregit. Després incorporem la galera cuinada, al natural, pelada, ja, dins de l'estofat, i acabem doncs, amb galera cruixent, també. És un plat que per nosaltres és molt important, que dona protagonisme a la galera, però que també acompanya, en aquest cas, de la galta de tonyina.
I fins aquí el caníbal d'avui. Moltes gràcies per venir i us esperem diumenge vinent, a la mateixa hora, a la una del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Isma, Albert Castellví, Sílvia Andrés, Sílvia Comet, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
Fa una enganxa i quan veus algú que està igual que tu, no, quan t'ha passat ja has begut oli, perquè és que no hi ha marxa enrere. És viure sempre fora de la zona de confort. Cada cop que t'aginolles no saps si aquesta de funa farà 10 grams, en farà 20. El fet de no veure res és un tema de fe molt gran.
Et seguiré com qui no vol res, encara que tu i jo sabem que sempre que ens perdem. I em faré el sorprès quan de cop tu facis veure que tot el que et passa et ve de nou. I ens despullarem sota l'arbre que coneixem i no canviarà la forma com ens vam tocar. I potser no és la manera d'oblidar que ara ja està, ara ja està. Oh. Que coneixem i no canviarà és la manera d'oblidar que ara